Bon dia, comencem setmana i arrenquem aquest dilluns 18 de setembre al Penedès en xarxa. Plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado, farem aquest magazín que us acompanya des d'ara i fins les 12, sempre en clau Penedès. És dilluns, toca arrencar la setmana i ho farem amb dos clàssics, la roda d'actualitat d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari, on emissora a emissora us explicarem què passarà aquesta setmana dia a dia als nostres municipis. Així ens plantarem a 9:45 al flash informatiu. Hi ha tres flaixos al llarg del matí, a 9:45, d'11 i de 12, on els serveis informatius ens expliquen què passa als nostres municipis, a les dues comarques, en qüestió de 4-5 minuts. I quan passin 5-6 minuts, de 9:45, els esports. Avui recollint la victòria del Noia, que és campió de Lliga Catalana, la victòria del Vilafranca de futbol, altres resultats, i també us explicarem com anirà la setena edició de la cursa contra el càncer, que es disputarà a l'Arbós el proper 1 d'octubre. A les 10:06 obrirem la segona hora amb l'entrevista que avui destinem a presentar la cinquena edició del Moja Tast, una proposta que uneix música, gastronomia i joc. Us l'explicarem amb l'Esther Noguer, membre de la Junta de l'Ateneu Mogent. I just quan estrenem la segona setmana sencera, perquè ens hi posàvem dimarts passat, que dilluns era festa, seguim recuperant espais, col·laboracions com la de l'Incavi, que tornen aquesta temporada amb nosaltres i que s'estrenen aquest matí a 10:45, avui parlant de la multiplicació de llevats autòctons amb la Gemma Roca, tècnica i investigadora de l'Institut Català de la Vinya i el Vi. Aquest matí de dilluns també saludarem de nou el filòsof Pere Martí. Torna el Feinejant amb filosofia. Si no l'heu escoltat mai, us el recomanem efusivament perquè és una petita estona, un petit espai, un break que proposem, que pot ser en directe o en podcast, per preguntar-nos coses, per reflexionar, per analitzar. Molt interessant. Feinejarem amb filosofia per primera vegada aquesta temporada amb el Pere Martí fins 11:45, quan tenim l'última cita amb l'actualitat d'aquest dilluns. I també ens fa molt feliços recuperar la nostra xef, la xef del Penedès, en xarxa, la Gemma Riera, que tornarà un cop al mes a la nostra cuina. Ens retrobem amb ella a 11:45. I avui la protagonista de totes les receptes que ens durà és la figa. Cuinarem amb figues. Ens durà una pila de propostes on la reina és la figa, fruita de temporada. Aquestes són les claus, les veus d'aquest dilluns al Penedès en xarxa. Arrenquem! Si voleu començar la setmana amb bon peu, pareu orelles, escolteu atentament aquesta roda d'actualitat. Ens ajuda a situar-nos i a saber què passarà dia a dia als diferents municipis de l'Alt i el Baix Penedès. Comencem roda, comencem temporada de la roda d'actualitat a Ràdio Sant Sadurní, tot saludant l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs comencem aquesta primera setmana sencera de programa i ho fem, com bé dius, amb la nostra roda d'actualitat, uns minuts que arrenquem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i explicant que aquesta setmana Sant Llorenç d'Hortons celebra la Setmana de l'Esport amb portes obertes i inscripcions també obertes. Teniu tota la informació al web www.ajhortons.cat. Dit això, també comentem que des d'avui i fins divendres la seu de CCONG a Sant Sadurní acull la trobada de ceràmica catalana decorada. Té entrada gratuïta, però això sí, amb inscripció prèvia a través del 683 24 99 22. Anem ara fins a Mediona perquè demà hi haurà sonoteràpia, càrrec de Joan Duran a la Casa Voladora. Es tracta aquest d'un taller que s'imparteix tant els dimarts com els dimarts a les 11 del matí i els dissabtes a les 5 de la tarda. Tota la informació la trobareu al 634 744 893. També a Mediona, a partir de les 6 de la tarda, demà hi haurà ple municipal ordinari, que en aquest cas es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Mediona. I a Sant Pere de Riudebitlles hi haurà la projecció d'una pel·lícula, El casal de la gent gran, també a les 6 de la tarda. Dimecres a les 12 del migdia, la Fassina de Can Guineu de Sant Sadurní acollirà la presentació de la 27a edició del Cavatast, la fira de caves i gastronomia que es durà a terme el 6, 7 i 8 d'octubre i que comptarà en aquesta presentació amb la presència de l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, també la regidora de Turisme i Comerç, Eva Cruces, i diferents representants d'entitats col·laboradores. Uns minutets abans d'aquesta presentació us aproparem una prèvia des de la Fassina. Això serà dimecres, una miqueta abans de les 12 del migdia. Ja a la tarda, a les 7, hi haurà la presentació del llibre Espanya en el cambio de siglo, Memòries i reflexiones de un ciudadano, del sadurninenc Ramon Viader, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Saltem a divendres, però no ens movem de Sant Sadurní, on hi haurà una jornada de treball per a persones professionals sobre mesures jurídiques de suport a les persones amb discapacitat Penedès-Garraf. Serà de 9 del matí a 2 del migdia al Cabacentre, una jornada organitzada pels ajuntaments de Sant Sadurní, Vilafranca, Sitges i Ribes, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el del Garraf i l'EIMA. I a partir de les 5 de la tarda, divendres, es presenta el nou curs 2023-2024 del Casal Municipal de la Gent Gran de Sant Sadurní. I dues hores més tard, a les 7, tindrem una altra presentació del llibre, en aquest cas, un llibre de poesia que du per nom Extravagància Boreal i és també d'un altre sadurninenc, de Josep Lázaro, que estarà acompanyat en aquesta presentació d'Anna Tomàs i Pilar Blasco. Serà, com dèiem, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. I anem ja amb el cap de setmana. Dissabte, el Centre Excursionista de Mediona organitza una sortida a Clivelleres i l'Agulla de Vall de Llós en el marc del segon aniversari. Això serà a partir de les 9 del matí, sortint des del poliesportiu Antoni Ramallets de Sant Joan de Mediona. I tornem a Sant Sadurní perquè tenim una altra presentació literària, en aquest cas literatura infantil, amb la presentació i narració del conte Pavi i la bufanda vermella de l'autora Blanca de Semira, autora Torre Leviratenca. I a continuació també taller de creació plàstica, una activitat en aquest cas per infants a partir de 3 anys que es durà a terme a les 11 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. A la mateixa hora i al mateix lloc arrencarà la tercera entrega dels cursos de mitologia de la Teresa Andreu, que ara se centrarà en els homes. Aquest dissabte, primera cita amb el viatge d'Ulisses. I encara a Sant Sadurní, a les 6 de la tarda, Ramon Arnabat i Guillem Puig impartiran una conferència sobre les col·lectivitats agrícoles de Catalunya i del Penedès 1935-1939 al Casal d'Entitats i organitzat per l'Institut d'Estudis Penedesencs. I tancarem setmana diumenge a 6:45 de la tarda al Centre Cultural del Jardí de Sant Quintí de Mediona, on podrem gaudir de la cita d'aquest mes del cicle Gaudí amb la projecció de la pel·lícula 20.000 espècies d'abejas.
Des de Canal 20, Olèrdola, Raimon de Cara ens presenta també la setmana. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Seguim afegint previsions en aquesta roda d'actualitat. Diem-vos, primer de tot, que avui mateix, fins a 2:45, Està instal·lada a Sant Pere Molanta una deixalleria mòbil al final del carrer Font del Coscó. I avui també hi haurà la inauguració de l'exposició I tu què tries? A les 5 de la tarda a la Biblioteca dels Monjos, emmarcada dins de la quinzena del comerç just. I demà dimarts, taller Piruletes de xocolata. A 6:15 de la tarda, també a la Biblioteca dels Monjos, a càrrec d'Alternativa 3, a partir d'infants de I3. Cal inscripció prèvia. Dimecres, xerrada Verifica't, protegeix-te de les notícies falses. A les 10 del matí, al Centre Cívic de les Masuques, al municipi de Castellet i la Gornal. Dimecres també, a 8:15 del vespre, a la sala de plens de Sant Cugat Sesgarrigues, hi ha debat. És un espai d'intercanvi, Sant Cugat a debat, i de diàleg sobre diverses temàtiques que afecten el municipi amb tots els veïns i veïnes que hi desitgin participar. En aquest cas, la sessió està dedicada a temes relacionats amb la joventut. I dijous, tan gran festa, a 5:15 de la tarda, el tan gran dels monjos, una activitat gratuïta adreçada a jovent a partir de primer d'ESO. També dijous, hora del conte, Haki, la papallona màgica, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca dels Monjos, a càrrec de Gisela Llimona. I dijous també l'acte La ciutat cosmopolita que volia ser bonica, a 6:00 de la tarda, davant de la biblioteca. És una activitat dins de la Setmana Europea de la Mobilitat. I divendres, dins de l'Eco Sant Cugat, moltes coses. Primera proposta, taller de cuina generacional de 9:45 a 12:45, a càrrec de l'Anna Ferrés i de l'Esther Milà, dietistes i nutricionistes d'atenció primària. A la cuina del Centre Cívic de Sant Cugat es farà aquesta activitat. Dissabte, a l'Eco Sant Cugat, hi ha el plugin pels entorns del municipi, de les 11 a la 1. És una sortida pels camins que envolten Sant Cugat i mentre es camina recull la brossa que es vagi trobant. L'inici serà des de l'era del cafè. I dissabte, novena mostra audiovisual de Medi Ambient amb la projecció a les 8 del vespre des de l'Eco Sant Cugat dels paisatges de l'aigua a la Vegueria Penedès. Hi haurà col·loqui posterior en la presència de Josep Maria Campanera, doctor en Química, Humbert Salvador, doctor en Biologia, Josep Maria Calaf, ambientòleg i tècnic de Medi Ambient a l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, i moderarà l'acte la periodista Goretti Martínez. Per diumenge, caminada popular, més coses, moltes propostes dins de l'Eco Sant Cugat, ho ampliarem dins de l'agenda al detall el divendres. Hi haurà, per exemple, trobar intercanvi de plaques de cava, bicicletada popular, estants i expositors, taller de Kundalini Yoga, taller d'higiene menstrual i sol pelvià, xerrada sobre comunitats energètiques, activitats lúdiques per tots els públics, espai gastronòmic, xerrades sobre les línies de molt alta tensió, música en viu amb el duet Aida i Júlia, concert de música en viu també amb Gala Canyís, activitat de rol per joves, xerrada què hi ha de cert i què no en l'autoconsum fotovoltaic als habitatges i a les empreses, també una altra xerrada dedicada a la reforestació, i dins de la mostra audiovisual del Medi Ambient també hi haurà una activitat el diumenge a l'Eco Sant Cugat amb música en viu amb el grup Juliol. Saltem d'activitat, deixem l'Eco Sant Cugat, dissabte sopar i ball d'inici de temporada als Monjos a les 9 a la Societat La Margaridolla a càrrec del grup musical Jamaica. I dissabte, amb inici a 7:15 de la tarda, a la plaça de Torrelletes, Natura vora el Foix. És una activitat que inclou un taller i una passejada guiada per descobrir els ratpenats presents al Parc del Foix. Dissabte també, a 5:00, en aquest cas, a la Societat de Sant Marçal es presenta el Diver Sant Ma Medieval, amb diferents activitats i un sopar medieval. I per diumenge, desè aniversari de Bitlles Catalanes a Castellet i la Gornal, a partir de 8:00, amb botifarrada. A 10:00, tirada de bitlles catalanes. A 2:00, dinar a la Societat La Masucaire. I a continuació, música a càrrec de Loren. I dissabte, a la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta es farà un taller pràctic d'hipopressius a partir del guiatge de Regina Carbó, entre 9:15 i 11:00 del matí. Dissabte també, entre la plaça de l'Església i la plaça Tedeum de Moja, de 7:00 de la tarda a 9:00 a 10:00 de la nit, volíem dir, tindrà lloc la 5a edició de la Fira Moja Tas, que servirà a gastronomia, jocs i música amb el grup Gina and the Tonics. I per diumenge, visita guiada al castell de Penyafort a 10:45 i a 12:00, i a 11:00, amb sortida des del Siarga, memòria de la guerra aèria, una visita combinada entre el Siarga i el castell de Penyafort amb desplaçament en cotxes particulars. I acabem amb una activitat d'aquest cap de setmana, també al conjunt monumental d'Olèrdola, per dissabte, la gincana L'estrany viatger i el seu mapa, a partir de 11:00, i l'endemà, diumenge, visita guiada a la cultura del vi a Olèrdola també a partir de les 11 del matí.
I què passarà aquests dies al Baix Penedès? Ens ho explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que avui torna el ioga per la gent gran. Serà tots els dilluns i divendres d'11 a 12 a la Casa de Cultura i és totalment gratuït. Continuem, ja que també comencen les classes de patchwork. Començaran demà i es faran tots els dimarts de 9 a 12 al Centre Cívic. Continuem a Llorenç del Penedès i és que avui a la cooperativa s'inicia el curs de puntes de coixí 2023-2024. El divendres, a 8:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, espectacle poético-musical en brut, a càrrec de Marta Pérez Sierra, la ballarina Aida González Olvera i el músic Genís Lleopard Motis. El dissabte, a 9:00 de la nit, al Centre Teatre, un concert a la Casa Blanca, de Jordi Roger, i dirigida per Llorenç Rafecas, que també ha realitzat l'escenografia. Els actors Mingú Ràfols i Roc Esquius i l'actriu Mercè Pons, que encarna 15 personatges diferents, representen la trobada entre el president Kennedy i Pau Casals, convidat a oferir un concert a la Casa Blanca. En finalitzar, hi haurà un petit col·loqui amb els tres actors i amb els dos impulsors del projecte. El diumenge, a partir de 11:00 del matí, a la cooperativa La Terrassa, 6è concurs de paelles. A 7:00 de la tarda, a la cooperativa, com sempre, ball amb el grup Estrès Band. Continuem a Banyeres del Penedès. És que avui, a 6:15 de la tarda, l'Espai Jove faran un taller de música urbana. I aquest diumenge arriba la Banyarenca, i que us ampliarem més abastament el divendres a la prèvia esportiva. Anem a l'Arbós. I és que aquest diumenge la cursa de pedals del Foix farà parada a la Giralda de l'Arbós. S'espera la participació d'uns 150 ciclistes vinguts de tot l'estat amb bicicletes anteriors a l'any 1987 amb pedals de clip, cablejat del fre per sobre del manillar i manetes de canvi al quadre. El seu pas per l'Arbós i la parada a la Giralda està prevista a partir de 12:00 del migdia. Els corredors vindran de la carretera de la Masia del Papiol i després de la parada els participants s'enfilaran cap a Vilanova i la Geltrú. Anem ara al Montmell, i és que celebren el mil·lenari del Marmellà. Us ho ampliarem tot abastament el divendres a l'agenda al detall. Continuem a la Bisbal del Penedès, i és que dins els actes de cloenda del centenari de l'Escola de la Bisbal, aquest divendres, a 8:15 de la tarda, a l'Escola Ull de Vent del carrer Balmés, hi haurà el lliurament dels Premis al Mèrit Escolar, curs 2022-2023, a continuació Parlaments i Retroba't amb el teu profe. Aniran a visitar-los més de 80 mestres que han estat o estan a l'Escola de la Bisbal i a continuació Piscolabis a peu dret. I per acabar, concert Cat Rock 10 anys, festa i gresca a casa nostra. Continuem al Vendrell i és que aquest dissabte a 12:00 al Museu Apeles Fenosa hi haurà la presentació de Monument del 2015 d'Igor Grubik del cicle de diàlegs contemporanis amb l'obra de Fenosa al CUP. I acabarem tot plegat a Calafell, ja que aquest divendres es presentarà el llibre L'estiu passat de Joan Safont a la Biblioteca Casanova de Segur a 7:00 de la tarda. Es tracta d'un escriptor, periodista cultural i professor a la UOC. I es tracta d'una geografia de les vacances d'artistes i escriptors dels Països Catalans, diàleg amb la presència de l'autor i Manel Gómez, del Museu Casa Barral. I el diumenge, Teatre Infantil Cariguri, de la xarxa al Teatre Joan Colet, a 6:00 de la tarda. Un conte zen, un viatge en espiral amb màgia i poesia visual en moviment. Un caragol arrossega amb la calma a l'inici del món. Una cabana efímera construïda per abrigar un impuls poètic. Dues persones, primavera i tardor, joventut i bellesa, rapidesa i lentitud, terra i cel. És un teatre amb titelles i màgia de durada de 55 minuts i la venda d'entrades és exclusiva a la xarxa calafell.fila12.cat.
I acabem presentant la setmana a Vilafranca amb el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, una setmana que comença ja amb activitats avui a destacar, i entre altres aspectes en temes també mediambientals, perquè avui, concretament d'aquí a una estona, a 9:15, es convoca els mitjans de comunicació locals a l'Ajuntament de Vilafranca per explicar els detalls d'una nova convocatòria d'ajuts a la rehabilitació i millora energètica 2023 que promou l'Ajuntament de Vilafranca. Això serà avui dilluns, un dia també el dilluns en el que tenim una presentació d'un llibre aquí a Vilafranca del Penedès, concretament el Centre Artístic del Penedès de l'Agrícol acull la presentació del llibre Llengua i Identitat Nacional de Jordi Martí Montllau, filòsof, publicat a Edicions 1979. La presentació va a càrrec de Pere Martí, filòsof vilafranquí, i té lloc avui a 8:15 del vespre a la sala Kitchener de l'Agrícol, en un acte organitzat, com dèiem, per la secció literària d'aquesta entitat. El llibre, com diu el seu subtítol, proposa un nou discurs sobre la llengua als Països Catalans. L'autor parteix de la constatació de l'existència d'un conflicte lingüístic degut a la constant opressió exercida per l'Estat espanyol sobre el català. Això és aquest dilluns, i demà dimarts més activitat que volíem detallar-vos i destacar, en especial en l'àmbit de l'activitat política, perquè hi ha ple a l'Ajuntament de Vilafranca, el ple ordinari, com cada tercer dimarts de mes, aquest mes de setembre, la represa, podríem dir, del curs polític, un ple gairebé de tràmit, amb molt pocs punts, hi ha 5 punts a part de l'apartat de pregs i preguntes. Se celebrarà a partir de les 6 de la tarda al saló de sessions, amb les portes obertes per a aquelles persones, per a aquells ciutadans que vulguin assistir a donar compte del que s'hi està acordant. Es donarà compte, per exemple, en el ple del compliment de la llei de morositat de l'Ajuntament i també de la informació sobre l'execució del pressupost de l'Ajuntament i el moviment de tresoreria amb data 30 de juny d'aquest any. I a banda d'això, també s'ha d'aprovar les bases generals de l'atorgament de subvencions per la participació a la Rua del Carnaval de Vilafranca d'aquest any vinent. I, finalment, hi haurà una moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana per facilitar l'accés autònom d'infants i joves als entorns escolars de Vilafranca. Sessió plenària, doncs, aquest dimarts, una setmana en la que Vilafranca també posa el punt d'atenció a la mobilitat, perquè recordem que del 16 al 23 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat sota el lema Combina i Mouta. Coincidint amb aquesta commemoració, l'Ajuntament de Vilafranca impulsa un seguit d'activitats adreçades a promoure la mobilitat sostenible i durant tota la setmana, tota aquesta setmana, des d'avui i fins al diumenge 23, el bus urbà és d'accés gratuït a Vilafranca. Les activitats han començat ja aquest passat cap de setmana i va haver dissabte la pedalada verda que organitzen els castellers de Vilafranca i diumenge una gincama d'orientació a la muntanya de Sant Pau. Però els actes principals hem de dir que tenen lloc aquest divendres. El divendres a la tarda hi haurà activitats per tots els públics a la Rambla de Sant Francesc, que motia del dia sense cotxes. A partir de les 5 de la tarda es posaran en funcionament diferents activitats, com ara un taller de taules de llum per aprendre sobre el canvi climàtic, o es podrà conduir per un parc infantil de trànsit. Els participants poden portar la seva bicicleta. I a més també el mateix divendres hi haurà la cursa del transport públic que s'organitza per 6è any consecutiu a Vilafranca del Penedès. I acabem comentant també activitat cultural pel cap de setmana. El Jazz Club Vilafranca obre temporada amb l'habitual col·laboració amb el Festival L'Hora del Jazz. Aquest any l'esdeveniment arriba a la 33a edició i és el 17è any consecutiu que Vilafranca també hi participa. El concert serà dissabte a 9:15 del vespre al Vinceu de Vilafranca i servirà per presentar el darrer projecte de la pianista i compositora Elisabet Raspall.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Junts porta al Parlament la situació insostenible de la línia de bus Vilafranca-Barcelona. El diputat de Junts per Catalunya, Ramon Tremosa, entrava divendres per registrar una pregunta a la mesa del Parlament sol·licitant al govern de la Generalitat que informi de quines són les accions que ha pres per resoldre aquesta situació. El defectuós i caòtic servei de Rodalies Renfe a tot Catalunya i en especial a la línia R4, ha produït aquest darrer any un constant increment de la demanda de servei d'autobús interurbà que connecta Vilafranca amb Barcelona. Aquesta situació de creixent volum d'usuaris de l'autobús interurbà genera cada dia un important col·lapse de gent a les andanes de les estacions d'autobús, amb llargues cues i, en molts casos, la impossibilitat d'accés al bus desitjat per la falta de seients suficients, especialment en les hores de màxima demanda. Aquesta situació es produeix tant d'anada com de tornada. A més, el servei d'autobús també registra retards constants en el compliment dels horaris establerts. El projecte Escolta Jove de Santa Margarida i els Monjos compta amb la presència d'un educador de carrer. Santa Margarida i els Monjos va iniciar el programa Escolta Jove fa 6 mesos i compta amb la figura d'un educador de carrer per dur a terme una tasca d'orientació i acompanyament del jovent durant el seu temps de lleure a través del diàleg afavorint la integració en l'entorn comunitari i l'espai públic dins del projecte Medi Obert. La tasca de l'educador és observar el jovent en el seu conjunt, però si es considera oportú també ofereix una atenció més personalitzada que en aquests mesos ja ha donat uns resultats molt positius amb el contacte directe amb gairebé un centenar de joves d'una franja d'edat aproximada dels 12 als 17 anys. En aquest temps el jovent ja ha identificat la figura de l'educador com un referent a qui busquen també en cas de voler compartir alguna inquietud. Aquest servei s'ofereix de dilluns a divendres a partir de les 4 de la tarda i fins les 8 del vespre. Comença el curs de patchwork a Sant Jaume dels Domenys. Es farà els dimarts de 9 a 12 al centre cívic. El 19 de setembre comença el curs de patchwork que organitza l'Associació de Gent Gran de Sant Jaume dels Domenys. El patchwork és una tela confeccionada amb la labor de retalls, una forma de costura que utilitza diferents trossos de tela tallades geomètricament perquè sigui fàcil cosir-les i així aconseguir un disseny més gran, llis i sense arrugues. El curs es farà els dimarts de 9 a 12 al centre cívic, al carrer de la carretera, números 2-4. Les persones interessades s'hauran d'adreçar el primer dia a la professora per fer la inscripció. I el Noia es proclama campió de la Lliga Catalana d'Hockey Patins. Els de la capital del Cava van alçar ahir al vespre el títol de campions de la Lliga Catalana després d'imposar-se al Barça a la final per un ajustadíssim i agònic 2-3. Ho van fer, a més, tirant d'èpica i remuntant un 2-0 advers que els blaugrana havien segellat durant la primera meitat i els primers compassos de la segona, gràcies als gols d'Ignacio Alabart i Xavi Barroso. Malgrat el resultat, els de Pere Bàries no van defallir, demostrant que volien ser ells els que aixequessin el primer títol de la temporada, i ho van fer. Humberto Méndez va ser l'encarregat d'obrir la llauna amb el primer gol roig i negre. Xavi Costa, des del punt de penal, va empatar el partit. A manca d'un minut i 30 segons, de nou Costa avançaria per primer cop al Noia per convertir-se en el nou campió de la Lliga Catalana, refent-se així de la derrota de l'any passat en la final amb el Calafell i després de molt de temps imposant-se al Barça.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 2:15.
Els esports.
També ens retrobem ara amb un altre dels clàssics del dilluns, els esports que obrim amb l'Eli Jiménez, tot felicitant el Noia Freixenet, flamant campió de la Lliga Catalana d'Hockey Patins.
Doncs efectivament, apugem el taló del nostre bloc esportiu dels dilluns i ho fem, com bé deia, celebrant aquest títol del Noia, un títol que els de la capital del Cava no guanyaven des de la temporada 89-90, de fet, en la primera edició d'aquesta Lliga Catalana, mentre que el seu rival, el Barça, ja l'havia guanyat abans 8 vegades. Era molt difícil aquesta prova de foc que tenia ahir el Noia, tant com els anys que li ha costat a aquest equip guanyar el Barça. De fet, el Noia no guanyava el Barça des de la temporada 2017. Però el Noia ahir va aconseguir tirar de galons per aixecar el primer títol de la temporada després d'una treballadíssima victòria per 2-3. Ignacio Alabart i Xavi Barroso van ser els autors dels dos gols del Barça, un a la primera meitat i un altre a l'inici de la segona. I a partir d'aquí el Noia s'ho va creure i no va defallir. Humberto Méndez va ser l'encarregat d'obrir la llauna i Xavi Costa de rubricar la feina amb dos gols més, un de penal i el segon a un minut i mig pel final del partit. Alegria desbocada pel Noia, que es proclamava així campió de la 19a edició de la Lliga Catalana. Després del partit, el company Jaume Boquera, de Ràdio Sant Sadurní, podia parlar amb el tècnic Pere Vàries.
Estem amb Pere Vàries després d'aquesta final de la Lliga Catalana, victòria suada, jo diria que fins i tot merescuda davant del tot poderós Futbol Club Barcelona. Pere.
Bueno, primer de tot, feia molts anys que la buscàvem i per fi ha arribat. Fer-ho davant del Barça penso que dignifica molt la final. Estem molt contents. Al final del partit fins i tot m'he emocionat una mica, penso, perquè portem molt de treball al darrere, molts anys de treball, amb el Martí des de que vaig començar amb el Noia sempre està al meu costat, per exemple. Sento el que hem patit fins ara. Bueno, és un èxit de tot l'equip, de tot el club, dels jugadors, que hi hem posat tot, han entès el que s'havia de fer en cada moment del partit. Si sé que el Barça potser s'ho ha tingut més ocasions, d'aquí que el Blai hagi sigut l'MVP, però penso que nosaltres el que buscàvem era mantenir-nos dintre el partit fins al final, ho hem aconseguit, i després hem tingut aquest punt d'encert, en moments puntuals cap al final, per poder-li donar la volta al marcador. Que diu molt de l'equip, no? De seguir creient, de no defallir, de seguir lluitant fins al final.
Jo he començat a fer-te una pregunta, m'he deixat felicitar-te en tots, ho he fet per la ràdio en directe. Costa molt guanyar un títol d'aquestes característiques i sobretot amb aquest equip que teníeu davant. Per detalls o el Barça us ha superat una mica?
No, el Barça, no us hi ha content que ens superarà una mica. El que ens interessa és no concedir les ocasions clares, obligar-los a jugar al 4x4, que no puguin córrer. La majoria de part del partit ho hem aconseguit. El gol que hem encaixat, el primer gol, no l'hem aconseguit, ja hem encaixat. Però penso que la major part del partit ho hem aconseguit. Per tant, molt, molt satisfet de com hem portat el pes del partit. Cap on podíem nosaltres, el que podem controlar. Hi ha coses que no podem controlar. El Barça té molt de talent, té jugadors molt desequilibrants. Però penso que hem aconseguit minimitzar tots els punts forts que té. No tots, evidentment, però els hem reduït bastant. I bueno, molt satisfet. Hem sigut un partit molt semblant, tàcticament diferent, però molt semblant a nivell d'estratègia als de play-off de l'any passat. Hem aconseguit els últims dos partits que jugàvem contra el Barça deixar-los a dos gols en el que són els 50 minuts. L'any passat, el tercer partit, a la Pocua vam encaixar el tercer, però diu molt també del treball defensiu, de la solidaritat de l'equip, de com hem treballat per intentar guanyar aquest partit. Els jugadors s'han desfondat, perquè és el segon de temporada. Fer dos partits consecutius amb el nivell que hem fet és impressionant, per tant, doncs, només queda que felicitar a tot l'equip, a tot l'estaf, a la Junta, per l'esforç, a l'afició, perquè ha vingut molta gent també a veure'ns, per tant, hem de celebrar-ho, hem d'estar molt contents.
Hi haurà festa, hi haurà celebració, els hi donaràs descans aquesta setmana algun dia?
Sí, demà segur descans, ara després acabarem de parlar amb el Marc, si dimarts també toca descans, veurem, però dimecres hem de tornar al treball, cap de setmana que ve descansem, però l'altre ja comença la Lliga, una competició nova, amb l'objectiu d'arribar al màxim de lluny possible. Sabem que fins als últims mesos no es decidirà res, que és el play-off, però intentar arribar al màxim de ben posicionats per poder tenir un bon play-off.
I una de conya, una mica de conya, eh? A l'arribar aquí han dit, us han canviat el vestuari i aquí es vau canviar el Barça i vosaltres, ahir, que vau guanyar els dos, i avui ha tocat canviar-se el Noia. I al començar han dit, serà el vestuari que marqui la diferència? Això és un cony, eh?
És igual el que sigui, mentre guanyem més no és igual. Que cadascú cregui molt que vulgui, jo no crec massa en aquestes coses, però qui cregui, si es compleix, és fantàstic.
Molt bé, felicitats i fins la propera.
Moltes gràcies.
El Noia continuarà celebrant aquest títol i veurem ara quin dia tindrà la recepció institucional per part de l'Ajuntament de Sant Sadurní. El Noia continuarà, doncs, un parell de setmanes més immers en aquesta pretemporada. L'altre equip penedesenc de la Parlem Hockey Lliga, el Calafell, disputarà aquest cap de setmana la Supercopa d'Espanya. Ho farà en la primera de les semifinals, la que es disputarà dissabte a partir de les 12 del migdia amb el Barça, mentre que l'altra semifinal, la de les 4 de la tarda, la signarà l'Iceo i l'anfitrió, el Reus. El campió de cadascuna de les semifinals es jugarà el bitllet per a la gran final de diumenge a 1:15 del migdia. I dit això, anem a buscar ja esdeveniments esportius destacats de les properes setmanes. És el cas, per exemple, de la 7a edició de la cursa contra el càncer de l'Arboç, que es disputarà el proper 1 d'octubre i que ens apropa ja la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio. Lourdes, explica'ns.
Doncs ara aquí m'acompanya el Miguel Ángel del Río, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de l'Arboç, perquè precisament queda molt poquet perquè arribi aquesta 7a edició de la cursa i marxa solidària contra el càncer, que se celebrarà el dia 1 d'octubre d'aquest any. Molt bon dia, Miguel Ángel, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Que ja a punt, amb tota engestit, no? M'imagino per aquesta 7a edició.
Doncs sí, la veritat que sí, i estem molt contents que està tenint una bona acceptació. I, bueno, esperem a veure aquests últims dies d'inscripció, queda aquesta setmana encara per intentar poder arribar als objectius, que és arribar a les 300 persones.
I ara estem en quantes?
Ara mateix, si no vaig errat, estem entre 205 o 210 participants.
Déu-n'hi-do.
I sí que és veritat que teníem una promoció d'una samarreta més personalitzada, més a full color, uh-huh. Vale? Una mica més qualitat, vale? I llavors aquesta proporció ha donat el seu fruit.
Mm-hmm, molt bé. Escolta, seguim amb la tònica, una cursa solidària. Explica'ns quines modalitats hi ha per a aquesta 7a edició.
Doncs mira, tenim la modalitat de marxa, que és la caminada de 5 quilòmetres, vale? Després tenim la cursa competitiva de 5 quilòmetres, que és el mateix circuit, i després tenim les curses infantils, que començaran a la Rambla Gener, i finalitzaran al carrer Major, davant de l'Ajuntament. Seran curses com a tres curses, vale? El que seria les categories d'educació infantil, del primer cicle de primària i del segon cicle de primària. Ja seria, pues, a 3 anys, fent tres distàncies. Una distància de 200 metres, una altra de 400 i una altra de 600 metres.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. És a dir, que no tothom que corri es pot inscriure i pot ser solidari, no?
Sí, sí.
Molt bé. Escolta, novetats aquest any? Hi ha alguna, oi?
Bueno, el que hem fet ha sigut... hem canviat la carrera familiar d'un quilòmetre, que era la Run Colors, la Holy Colors. Hem decidit tornar als inicis i fer curses més curtetes perquè intentarà potenciar el que és el foment de la iniciació de les curses, tipus amb les distàncies com a cross escolar. Llavors, així d'aquesta manera potser podem donar cabuda a més participació i que hi hagi més èxit a la convocatòria de que és tot l'esdeveniment.
Uh-huh. Escolta, quan ho vau muntar la primera vegada, pensaves que arribaríeu a aquesta 7a edició o quedava una mica lluny?
Bueno, la veritat és que quan ho montes les coses, el que vols és que hi hagi continuïtat. I sí que és veritat que hem tingut molta sort, que el poble sempre ha respost i podem dir que estem amb una cursa consolidada. Sí que és cert que la cursa que va tenir més participació va ser el 2019, que vam tenir més de 400 persones, poc més de 400 persones, però bueno, enguany encara queden uns quants dies per acabar l'inscripció, que es finalitzen aquest diumenge 24 de setembre, i bueno, encara pot ser que... Jo crec que sí que superarem les expectatives, que és almenys arribar als 300 participants.
Uh-huh. I de fet, crec que aquesta vegada, i crec que és la primera, seria el fet de poder participar sense anar-hi. No?
Com?
De col·laborar. Es podria col·laborar amb aquest dorsal 01, no? Amb l'inscripció, no?
Sí, sí, enguany hem fet la modalitat dorsal 0, que bueno, costa 12 euros i el que ens dona dret és a rebre la samarreta I amb aquesta aportació de 12 euros col·laborem en la causa.
I molta gent està optant per aquesta via? Està tenint
èxit? Que no. Ahir ho vaig mirar ja a nit i de moment només 4 persones han optat per aquesta via. Sí que és cert que hi ha gent que diu, ah, vull comprar la samarreta, vull comprar la samarreta, que m'agrada molt. Si no participo, com puc fer per aconseguir la samarreta? Llavors els hi convido que s'apuntin al dorsal zero. Han de pagar 12 euros, que és el mateix cost a participar a la caminada, ni que la caminada, pues, si participa a l'esdeveniment, gaudeix del dia familiar esportiu aquí a la vila, i qui no, perquè potser no pot, doncs almenys, bueno, rep el que és la samarreta recordatori i col·labora amb la causa.
Uh-huh. Escolta, ho hem dit, no?, però òbviament els beneficis d'aquesta cursa aniran a parar a una associació contra el càncer. Sabeu ja amb quina serà? Continueu amb...
Sí. Bueno, estem repetint la mateixa associació que fa 2 anys, que és l'associació AFANOC, ¿vale? Que bueno, el seu lema és implica't amb els nens amb càncer. Aquesta associació col·labora amb en el que seria el descans i el suport psicològic de les famílies que tenen nens i nenes hospitalitzats a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Ja existeix una casa que es diu Casa dels Xuclis, ¿vale? Que és la casa on poden descansar les famílies que tenen els nens i les nenes, per desgràcia, estan hospitalitzats al Vall d'Hebron. Llavors és un suport de descans i també suport psicològic, perquè hi ha famílies que no són de Barcelona, potser són de Terres de l'Ebre, i, bueno, per poder una mica conciliar familiarment les visites als seus fills o les seves filles. Uh-huh. Llavors, l'Ajuntament el que fa és col·laborar amb la compra d'articles de la seva botiga, uh-huh, vale? Que és un complement de la bossa del corredor dels participants, ja sigui corredors o siguin a la marxa. Uh-huh. Enguany hem volgut a comprar uns vanos, vale? Uh-huh. L'únic que, bueno, ens hem trobat que no hi ha prou estoc per poder aconseguir 300 vanos, i sí que tindrem 120 vanos a disposició, i la resta serà la tercera edició que fem, el programa de posar la gorra, no? Uh-huh. És una gorra i un bolígraf. Llavors, bueno, segons vagin arribant els participants, donarem a escollir o vanos o gorres més bolígraf. Uh-huh. Vale? Perquè l'import dels vanos són 5 euros, uh-huh, i és la part de col·laboració de la inscripció, 5 euros van destinats a la compra d'aquest article.
Uh-huh. Altres anys l'import ha sigut bastant alt. Espereu tornar a aquests números?
Sí, en principi seria arribar als 300 participants. Si arribem als 300 participants, doncs, bueno, doncs representa que hem col·laborat amb una compra de 1.500 euros en articles, que això a ells els genera uns ingressos. Uh-huh. Per poder fer la seva tasca a l'associació.
Uh-huh. Encara que queda una mica de temps, recollida de dorsal serà com altres anys?
Sí, la recollida de dorsal serà el dia previ, que és el dissabte 30 de setembre, ho farem per la tarda a l'Auditori de la Casa de Cultura, ¿vale? I també donarem l'opció per la gent que és de fora o qui no pugui dissabte a la tarda de poder venir de 3:15 o de 7:15 a 9:15 del matí per poder recollir el que és la bossa de participant. La cursa i la caminada comencen a la mateixa hora, a les 9:15, ¿vale? I tanquem el que és l'entrega de dorsals mitja hora abans.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. Important. Comptarem amb sorpreses com altres anys de batucada, per exemple?
Sí, continuem amb la batucada, de Petafort, ja és un clàssic. I sí que la novetat que tenim enguany és que el que és la samarreta hem optat per poder fer per primera vegada, ¿vale? És una bona notícia perquè és una cosa que potser ja hauríem d'haver iniciat abans, ¿vale? Uh-huh. L'opció de samarreta amb el tallatge femení. Oh. O sigui, la samarreta que teníem la promoció fins a l'11 de setembre, existia la possibilitat d'agafar-te, per exemple, la talla L d'home, uh-huh, o la L
de dona.
De dona. La diferència del tallatge són una mica més entallades i, bueno...
Més femenines.
Més femenines.
Més per nosaltres, per les dones.
Sí, sí que és veritat que, bueno, que també existeix l'altra part, que són dones que han escollit, perquè ho hem pogut provar, pues la L de home, perquè li agrada més ampla. Tenim la doble opció i així les dones poden escollir el tipus de samarreta.
Sí
que és cert que les edicions que es fan avui, ja sí que és una samarreta unisex, perquè aquestes samarretes d'home i de dona han de passar per producció i la comanda
la vam haver
de fer el dimecres passat, perquè hi ha uns tempos.
Doncs escolta, Miguel Ángel, fem una crida. Encara hi ha temps per apuntar-se a aquesta 7a edició de la cursa i marxa solidària contra el càncer. I com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en xarxa.
Vale, moltes gràcies, Lourdes, i bueno, ens veiem
el diumenge. Ens veiem el dia 1 d'octubre.
Vale?
Una abraçada, merci.
Gràcies, moltes gràcies.
Adéu.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, per apropar-nos avui a aquesta cursa contra el càncer de l'Arboç, que es disputarà, com dèiem, el proper 1 d'octubre, i gràcies també al regidor d'Esports de l'Arboç, el Miguel Ángel del Río. Dit això, anem ja a més resultats del cap de setmana, i en aquest cas anem a buscar-los fins a Ràdio Vilafranca, on ens retrobem una temporada més amb l'Eric Guijarro. Eric, molt bon dia i ben tornat.
Molt bon dia i moltes gràcies. Doncs comencem temporada, com deies, pel que fa als esports, i anem ràpid amb els marcadors del cap de setmana. Comencem parlant d'hoquei patins, en aquest cas el Patí Vilafranca, que debutava a la Lliga Catalana Plata i ho feia amb victòria per 4-1 davant el Sant Feliu. Era el tercer partit d'aquesta pretemporada. La Lliga no començarà fins al 21 d'octubre, però primer partit oficial per l'equip de Toni Aranda, que tot just comença avui la tercera setmana de preparació. Per tant, en aquesta segona setmana ja l'equip, primer partit oficial i victòria contra un dels rivals de la categoria, el Vilafranca, transmetent bones sensacions. Escoltem el tècnic, Toni Aranda.
Força millor que el dia aquí amb el Noia. També el rival tampoc no és de mateix nivell. La primera part hem estat molt millor, crec que hem creat moltíssimes ocasions. Ens ha faltat una mica ficar-la dintre. La segona part ha sigut una mica més enrevessada. Ens han fet també un rombo, ens ha ficat una mica així fora de context, perquè no ho havíem preparat encara, però bueno, ja sabent-ho, segur que a partir d'aquesta setmana preparar que ens puguin fer estàtics.
Bé, aquesta Lliga Catalana sempre és un al·licient, no? I amb un grup on la setmana que ve tenim el Vendrell, és un altre al·licient, no?
Bueno, ja nosaltres ja ho tenim com una competició oficial, naturalment, i la idea nostra és competir per anar a les semis, i tenim claríssim. Està marcat el calendari per anar a guanyar tots els partits.
Toni, una mica l'equip porta dues setmanes, no? Una mica més. Clar, físicament s'ha de notar, no?
Dues setmanes, molta càrrega, però bueno, avui físicament els he vist força bé, hem estat bastant, jo crec, superiors, sobretot la primera part, tema físic, i la segona sí que potser hem baixat una miqueta. No sé si hem baixat nosaltres, ells han estat més forts, però bueno, és el que toca per temporada.
Hem vist les noves incorporacions ja, Roger Montserrat, també Sergi Torné, però evidentment Marc Gual, tenir un Marc Gual a la pista, home, és sinònim de tenir un tio amb veterania, que dèiem, que veiem fins i tot quan parlàvem amb l'Ot Bugin, amb aquesta canalla que has posat avui ensenyant-los, i fins i tot també la bona connexió crec que hi haurà entre ell i Joan Vázquez.
És clar, ell, la qualitat que té el Marc no haig de presentar-la jo ni molt menys, i el que falta ara és que la gent sàpiga que quan està ella a pista, pues, moltes boles estaran per allà per només rematar-les, que és el que ens falta, perquè hi ha hagut dues o tres boles per aquí que només faltava ficar l'estic. Bueno, es falta una mica d'entesa, però bueno, Roger Montserrat també molt bé, la intensitat que posa, i el Sergi també, vull dir, molt content.
Doncs bon inici de Lliga Catalana pel Vilafranca, que aquest dijous a les 9 del vespre jugarà a la pista del Vendrell, la segona jornada d'aquesta Lliga Catalana. Seguim parlant de més esports, ara anem amb futbol, amb el Vilafranca a la tercera divisió, un equip que ha sumat la segona victòria consecutiva, dues victòries en aquests dos partits primers de Lliga, i en aquest cas, aquest dissabte, triomf per la mínima, novament 1-0 davant el Reus Redis, un dels equips candidats a l'ascens de categoria aquesta temporada. Al final del partit, en el qual el Vilafranca guanyava amb gol de David Toro al minut 17, amb un penal, doncs escoltàvem el tècnic Santi Triguero, que analitzava la victòria de l'equip i també aquestes prestacions en els dos primers partits de Lliga.
Sabíem el rival que ens trobàvem, venia el líder de la categoria, un equip que està pensat per pujar a segona federació, El temps irà i el posarà al seu lloc, suposo, i, però molt content pels nanos, perquè al final sabíem el que sabem de les nostres virtuts, sabem on podem arribar i estic encantat perquè som molt solidaris. I amb això del futbol, quan un sap d'on ve el que vol i el que toca, per mi això és molt difícil d'aconseguir i de veure. I aquells nanos ho estan interpretant d'aquesta manera i ho estan aconseguint, independentment de la victòria, que això li dona un plus d'alegria, no? Però ja et dic, havia un pla de partit i l'han complert a rajatabla.
Doncs content Santi Triguero, i el Vilafranca tornarà a jugar aquest proper diumenge a 1:15 del migdia al camp del Tona. El partit que s'oferirà en directe per Ràdio Vilafranca i també es podrà veure a través de televisió a totes les teles de la xarxa de comunicació local. El Vilafranca és un dels equips capdavanters, quart amb 6 punts. Només hi ha 4 equips que han guanyat tot de moment en el que portem de Lliga. I ràpids apunts de futbol. Anem a la primera catalana. L'Atlètic Vilafranca començava la Lliga amb victòria 0-3 al camp dels Sitges. I aquest proper dissabte a les 5 juguen el primer partit a casa davant l'Ascó. L'Atlètic, evidentment, líder de la categoria. El Moja, que guanyava la primera jornada, en aquest cap de setmana, en el segon cap de setmana de competició, empata un davant la Terlenca, i aquest diumenge a les 5, partit al camp del Viladecans. Serà la tercera jornada, i també recordem que aquest cap de setmana han començat ja les lligues de tercera i quarta catalana. Ha tornat al futbol a la comarca. En les properes setmanes farem ja repàs exhaustiu de tots els marcadors, destacant sobretot en aquest cap de setmana que el Can Cartró s'imposava en el primer derbi penedesenc de la tercera catalana davant el Torrellenc. 0-1, victòria de l'equip de Subirats. Un partit a suspenia, el Riu de Bitlles Fàtima, que guanyava al minut 44 el Fàtima per 1-2. Es va suspendre per incidents, veurem com es resol aquest partit. Com dèiem, en les properes setmanes ja ens centrarem de ple en tots els marcadors de la jornada i, com sempre, repassant el que doni de si al futbol de casa nostra.
I tant que sí, amb ganes. Gràcies, Eric.
Molt bona setmana.